Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
D'aquí just un any, els ajuntaments estaran en plena ebullició per formar els nous governs municipals que els hauran de liderar. Hi ha places que a priori sembla que tindran poca sorpresa. Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Cornellà i Sant Boi de Llobregat, Vic, Manresa, Mataró, Badalona... Però falta un any pel 23M, per les eleccions municipals el 23 de maig del 2027, i en un any poden passar moltes coses. Girs de guió inesperats i personalitzats a cada municipi, signes negres que ningú no els espera, però que hi són, i que neden sigilosos a l'estany del tracking electoral, i sota la superfície l'efecte de la campanya a les xarxes, amb els algoritmes que capturen el vot, amb la propaganda a base de fake news que ja sabem a qui beneficien. Queden 362 dies per les pròximes eleccions municipals i no podem posar la mà al foc per assegurar qui les guanyarà al lloc, però sí que intentarem fer una radiografia, a dia d'avui, a 362 dies pel 23M, de com estan les coses a les principals ciutats catalanes.
Catalunya al dia.
Tot això en un dia en què també prendrem el pols a un altre col·lectiu que està en peu de guerra aquests dies. Són els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Avui han començat una vaga indefinida i s'han manifestat pel centre de la ciutat abans de concentrar-se a la plaça Sant Jaume.
Va dir uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
També us explicarem que Catalunya serà penalitzada per segon any consecutiu per no complir amb la dependència. Rebrà 15 milions menys de l'Estat per, segons un informe, mala gestió i per no reduir les llistes d'espera.
El mateix informe, que és de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, també denuncia que l'any passat la Generalitat va reduir la seva inversió en dependència.
Eso es inadmisible teniendo en cuenta que Catalunya és la comunitat autònoma que más lista d'espera tiene.
I des del Pallars ens explicaran que Tremp tindrà un nou centre de residus.
Hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats. Tot el residu que arribi abans de ser abocat aquí ha de passar per una tria manual.
Donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
I serem també a Lloret de Mar. En aquest municipi de la Selva, l'Ajuntament organitza un cicle de teatre social per dones.
Es troben els dimecres. Són una desena de dones amb edats i procedències diverses. Amb l'excusa del teatre, fan teràpia i s'alliberen.
Totes som iguals. Totes som iguals, totes hem patit coses i, no sé, és aquesta sensació que me fa de llibertat. De llibertat.
I mirem també cap a les carreteres per saber quina és la situació a aquesta hora pel que fa al trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sense incidències destacades a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals a la ronda de dalt de Sarrià a Vall d'Hebron, sentit Besòs, i la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, també a la P7, entre Gelida i Subirats, retenció en sentit Tarragona, en aquest cas, per unes obres.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, la calor va apretant, eh?
Doncs sí, bon dia, no afluixa, de moment es manté, no ha augmentat, però sí que està previst, ho tornen a insistir els mapes, aquesta punta de calor dins d'aquest període absolutament anòmal que estem vivint. Serà dijous i divendres quan podríem acostar els rècords històrics de temperatures en un mes de maig, ja veurem si els assolirem. De moment, esperant aquests 38, 39 de ponent per dijous divendres. Avui repetim jugada amb una tarda que serà plenament assolellada.
Molt bé, gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
I també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Eudald Serra, què prepareu?
Doncs l'Espanyol, per exemple, presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. El Calafell i el Reus Deportiu s'enfronten aquest vespre en el tercer i últim partit del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga. Els roig i negres han guanyat els dos partits que s'han jugat, tot i que en el primer la federació al final va donar la victòria al Calafell per alineació indeguda d'un jugador del Reus. L'Uni Girona fa oficial el fitxatge de l'alera Juana Camilion, que firma per dues temporades i que arriba procedent de l'Estudiantes. I el Força Lleida ha anunciat el nou patrocinador principal del primer equip de bàsquet de cara a la temporada que ve. A partir de l'1 de juliol, l'equip es dirà Ilerna Lleida, gràcies a un acord signat per 3 temporades.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
D'aquí a un any hauran passat ja les eleccions municipals i tal dia com avui estarem segur analitzant els resultats i els possibles pactes de govern que se'n puguin derivar. Avui al Catalunya al dia fem un recorregut per la geografia del país per saber com es preparen aquests comicis a un any vista. A Barcelona, per començar a la capital, el socialista Jaume Collboni ho té tot de cara per repetir a l'alcaldia, encara que necessitarà aliats si vol evitar un segon mandat amb un govern en minoria. Jordi Corbalan, bon dia.
Bon dia. Sí, Esquerra amb Elisenda Alemany com a candidata i els comuns amb Gerardo Pisarello com a cap de llista poden tenir la clau de l'alcaldia, amb la incògnita de si entraran o no al govern municipal. Junts per Catalunya, que va guanyar les últimes eleccions, encara no té candidat. La setmana que ve obrirà el procés intern d'elecció, amb tota probabilitat unes primàries. L'actual líder municipal, Jordi Martí, és l'únic que, per ara, ha confirmat que s'hi presentarà, però també estan pensant aquests dies si fan el pas als exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament Glòria Freixa. El Partit Popular repetirà amb Daniel Cirera i Vox i Aliança Catalana encara no han anunciat qui serà el candidat.
Un mapa municipal que pot veure sacsejat per la irrupció d'Aliança Catalana, sobretot a l'àrea de l'eix transversal que connecta Lleida i Girona per l'interior de Catalunya.
Ens aturem ara en alguns d'aquests municipis. A Vic, l'actual alcalde Albert Castells de Junts aspira a repetir l'alcaldia. Fa poc, un dels dos representants d'Ara Vic, amb qui Castells governa en minoria, ha deixat la seva formació. És Elisenda Carrera, que ha passat a ser regidora no adscrita enmig de rumors que podria anar a la llista d'Aliança Catalana. A Manresa es dona per fet que Marc Aloi tornarà a ser l'alcaldable d'Esquerra. És la ciutat més gran on governen els republicans. Junts anirà a aquestes municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Parramon, a qui Aliança Catalana també havia tantejat. Berga és el municipi més gran on governa la CUP, amb la incògnita de si repetirà l'actual alcalde Ivan Sánchez, la formació anticapitalista reivindicarà 12 anys a l'Ajuntament per intentar frenar la possibilitat que pugui rompre el ple Aliança Catalana, que tindrà Judit Viñas com a candidata.
També hi ha en joc alcaldies i governs de municipis importants de l'àrea metropolitana de Barcelona, on les enquestes també pronostiquen un avenç de l'extrema dreta.
Sí, és el que tradicionalment s'ha anomenat el cinturó vermell metropolità. El PSC aspira a revalidar els seus feus principals. Les eleccions seran, de fet, el primer examen per a David Quirós, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya. Va rellevar Núria Marín, aviat farà 2 anys. Al Baix Llobregat, els socialistes aspiren també a mantenir, entre d'altres, les alcaldies de Cornellà amb Antonio Belmont i Sant Boi amb Lluïsa Moret. Alba Barnosell tornarà a ser la candidata del PSC a Granollers i a Sabadell s'hi tornarà a presentar Marta Ferrés. Aquí davant tindrà una aliança de partits independentistes que amb tota probabilitat encapçalarà l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández. A Terrassa repetirà com a candidat l'alcalde actual, Jordi Ballar, de Tot per Terrassa. Santa Coloma de Gramenet viurà les primeres eleccions sense Núria Parlon com a candidata del PSC i a Mataró l'alcalde socialista David Bote s'hi presentarà per quarta vegada. A Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès es tornarà a presentar com a cap de cartell en el municipi més gran amb alcaldia de Junts per Catalunya. I a Badalona, les eleccions permetran avaluar si aquest mandat ha erosionat o no la folgada majoria absoluta que va treure en les anteriors eleccions el popular Xavier García Albiol. Acabem aquest recorregut per les comarques de Barcelona, la Vegueria del Penedès, el Garraf, l'alcalde socialista de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, tot apunta que repetirà com a candidat. Gerard Figuera s'estrena com a alcaldable de Junts. A Vilafranca, on governa en minoria el socialista Francisco Romero, els juntaires també renoven cap de cartell amb el senador Eduard Pujol. Pere Saba tornarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra. I, finalment, a Igualada, Marc Castells, de Junts per Igualada, aspira a continuar l'alcaldia després que no ha prosperat l'intent de les esquerres de presentar-se plegades a la capital de l'Anoia.
Doncs moltes gràcies, Jordi Corbalan. Bon dia.
Adéu-siau.
Una informació aquesta de les comarques de Barcelona que hem elaborat també amb la col·laboració dels nostres corresponsals, la Natia Dell, la Marta Vallès, la Montse Gené i en David Àngela. Ara ens fixem a la ciutat de Lleida. Perquè aquí, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha 27 cadires en joc i un alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, que aspira a repetir mandat.
Sí, després de governar aquests 4 anys en minoria. De fet, a la capital del Segrià ja sabem que els candidats dels partits amb més representació seran cares conegudes, de manera que la principal novetat es pot donar en l'àmbit més a l'esquerra, on Comuns i CUP valoren renunciar a presentar llista pròpia i intentar guanyar pes amb una candidatura conjunta. Els Comuns tenen ara una regidora i la CUP fa 4 anys i va quedar fora de la Pairia. Una altra incògnita encara és qui seran els alcaldables d'Aliança Catalana i de Vox. En canvi, noms ja confirmats i que repeteixen, com dèiem, l'actual alcalde Fèlix Larrosa per al PSC, Jordina Freixenet per Esquerra Republicana i Xavier Palau per al PP. A Junts han triat l'actual portaveu de la formació, l'exconsellera Violant Cervera, que encapçalarà la llista per primera vegada el 2023. El candidat va ser Toni Postius, però va plegar just després de les eleccions.
Això pel que fa a Lleida Ciutat. De capitals de comarca, Estela, ens haurem de fixar especialment en Tàrrega.
És on la legislatura ha estat més remoguda. La CUP va començar governant amb Esquerra, però va trencar el pacte i es va aliar amb Junts per desbancar la republicana Alba Pijuan de l'alcaldia en una moció de censura que va retornar al càrrec a la juntaire Rosa Maria Perelló. Ara bé, ni Perelló ni la CUPaire Laia Requesens repetiran el 2027. Sí que ho farà Alba Pijuan per Esquerra. I els ulls posats també a Mollerussa, on segur que hi haurà relleu a l'alcaldia després de més de 16 anys de governs de Marc Solsona, primer per Convergència i ara amb una candidatura de l'espai postconvergent amb un pacte amb PSC Junts.
Moltes gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
A la ciutat de Girona, l'actual alcalde, Lluc Salellas, de Guanyem, aspira a revalidar l'alcaldia que va obtenir gràcies al pacte amb Junts i Esquerra Republicana, Clara Jordan.
Sí, la cap de llista de Junts, Gemma Geis, també repeteix, mentre que Esquerra hi ha canvi de cara i Marc Puigtió encapçala la candidatura, que de fet porta el nom de Moviment Gironí, després d'una sacsejada forta al partit que va acabar amb la dimissió de la direcció. De tota manera, a Girona, la gran incògnita és saber qui encapçalarà la llista del PSC. Recordem que Sílvia Paneque, tot i no aconseguir la vara d'alcaldessa, va guanyar les eleccions, però després va marxar al govern de Salvador Illa.
I pel que fa a la resta de la demarcació, tots els ulls miraran segur cap a Ripoll.
Sí, la victòria de Sílvia Orriols va ser la gran sorpresa de les últimes municipals i ha governat amb 6 regidors de 17 per la incapacitat de la resta de formacions de bastir una alternativa. Diversos terrabastalls han portat a 7 dels 11 regidors de l'oposició a plegar, mentre Orriols ha consolidat el seu lideratge a Aliança Catalana, que ha traslladat també al Parlament. De fet, caldrà estar atents a si es confirma l'auge de la formació d'Orriols, que va haver la demarcació a les últimes eleccions catalanes. Pel que fa a la resta de capitals de comarca, Junts aspira a mantenir les alcaldies de Figueres amb Jordi Masquef, Olot amb Agustí Arbós i Banyoles amb Miquel Noguer, i veurem què passa a Puigcerdà i Santa Coloma de Farners, on dues mocions de censura han desbancat aquest mandat Junts i Esquerra de les alcaldies.
I acabem a les comarques de Tarragona. Els alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats del Camp de Tarragona i l'Ebre volen optar a la reelecció. Ricard Buigas.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que l'any 2020 va arribar al PSC després de liderar les llistes de Ciutadans, ha mostrat el seu interès per tornar-se a presentar a l'alcaldia. Encara que ha estat obert a pactes, ha acabat governant en minoria i ha tancat acords puntuals.
La meva intenció és donar estabilitat a la ciutat, no només amb Junts, sinó amb qualsevol partit que no sigui en Vox.
No ha pactat amb Vox, però sí que ha aprofitat els dos vots dels regidors que han abandonat la formació per aprovar els últims pressupostos. pressupostos. El principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, situarà Xavi Puig com a cap de llista després d'imposar-se en les primàries a Saül Garreta. A Reus, l'alcaldessa Sandra Guaita vol tornar a liderar la candidatura socialista. Davant es trobarà el seu actual soci de govern, Esquerra Republicana, amb un nou candidat, Daniel Recasens. Noemí Llauradó, actual presidenta de la Diputació, ha dit que deixarà la política municipal. Al Vendrell, el socialista Kenneth Martínez, que governa en majoria gràcies al pacte amb el PP, es perfila de nou com a candidat pel 2027. A Tortosa, la nova alcaldessa Mar Lleixà ha confirmat que encapçalarà la llista d'Esquerra. Jordi Jordan, alcalde durant els primers dos anys i mig de legislatura, espera rebre l'aval de Movem Tortosa. La guanyadora de les últimes municipals a la capital abrenca, Meritxell Roger, de Junts, va quedar fora del govern amb el 42% dels vots. En l'últim congrés celebrat al març va revalidar el lideratge del partit i ja apunta a les pròximes eleccions.
Doncs així les coses a 362 dies per les pròximes eleccions municipals, que seran el 23 de maig del 2027. Veurem com en aquest temps es van movent les fitxes al taulell de joc. És un quart de dues al migdia. I ara seguim amb aquest dispositiu policial amb epicentre a Girona que hi ha hagut avui, ha començat aquesta matinada, contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana. Hi ha hagut escorcolls a Girona ciutat, també a una dotzena de poblacions més de la demarcació. Anem, doncs, cap a Girona. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha estat un gran dispositiu policial amb, atenció, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra.
Sí, i en tenim el balanç. Ara mateix, a través de la xarxa X, els Mossos d'Esquadra piulen que hi ha hagut 26 persones detingudes, 27 entrades i escorcolls, intervenció d'armes curtes i llargues, 11 plantacions de marihuana desmantellades i també grans quantitats de diners en efectiu als intervinguts. Insistim, un balanç que acaben de publicar ara mateix a la xarxa X, aquesta policia que ha fet aquests escorcolls aquest matí. Un dispositiu que ha començat aquesta matinada, ha durat aquest matí, en aquest cas amb gent que sí que el que és cert és que cultivaven plantacions indoor de marihuana i també relacionava la policia aquest grup dedicat al tràfic i cultiu amb tinença d'armes i blanqueig de capital. Com deies, més de 600 Mossos d'Esquadra que han intervingut en aquest dispositiu que s'ha fet no només a Girona ciutat, en aquest cas a Font de la Pólvora, sinó també al Gironès, a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i a l'Alt Empordà, també a l'Escala, un dispositiu que han tancat, com dèiem, fa pocs segons els Mossos d'Esquadra.
I amb aquest balanç que ens acaba de fer arribar la Laia Claret, últimíssima hora, amb aquests 26 detinguts, amb la intervenció d'armes i també amb grans quantitats de diners intervinguts, a més de plantes de marihuana, en aquest macrodispositiu policial a les comarques de Girona. Gràcies, Laia, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
Doncs ara parlàvem d'alguns dels barris més empobrits, més desafavorits, en aquest cas del Font de la Pólvora de Girona. Doncs bé, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar aquestes zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paniquer.
connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
L'any passat, la primera convocatòria d'aquest pla de barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran executant els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris com la Part Baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
Doncs encara relacionat amb això, l'Ajuntament de Barcelona vol rehabilitar i regenerar el barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, i per això tira endavant l'anomenat Compromís per la Trinitat Vella. D'entrada, es crearà una taula que farà el seguiment de tot el procés, que marcarà les pautes a seguir i que, segons l'Ajuntament, garantirà la participació dels veïns en tot aquest procés. Ana Escura, bon dia.
Bon dia. La rehabilitació es farà en 75 finques, és a dir, 432 habitatges i 29 locals. Són edificis molt vells i que estan molt deteriorats. De fet, n'hi ha que estan en tan mal estat que estan apuntalats. Marta Villanueva és la regidora del districte de Sant Andreu.
Estem en un barri amb uns condicionants socioeconòmics doncs baixos i, per tant, això té un impacte també sobre la manca de manteniment, sobre les estructures, sobre els propis habitatges que hi trobem i, per tant, és rellevant doncs poder avançar quan abans millor.
Sentíem ara la regidora. Els veïns del barri de la Trinitat Vella en general tenen un nivell socioeconòmic baix. La presidenta de l'Associació de Veïns, la Manuela Martínez, ha demanat que l'Ajuntament ajudi aquells que vulguin acollir-se a la reforma.
A estos vecinos que se quieran acoger a este proyecto y lo necesiten, tiene que facilitarle las cosas, porque son vecinos de una economía muy, muy baja.
El pressupost per tirar-ho endavant sortirà en part dels recursos que l'Ajuntament podrà derivar del procés de regeneració dels barris del Besòs. Tot això gràcies a la inversió que hi farà la Generalitat i que va ser una de les conclusions de la reunió bilateral de fa unes setmanes.
I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
Les biblioteques de Barcelona han engegat avui una vaga indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume, ara ho sentim de fons, s'han manifestat pel centre de la ciutat i denuncien la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. I ha seguit aquesta mobilització l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què reivindiquen exactament els treballadors de les biblioteques?
Doncs mira, una mica ja ho has dit tu, però realment és un col·lectiu que diu que se sent menyspreat per l'Ajuntament i pel Consorci de Biblioteques. Diuen que les seves actuals condicions no poden conciliar i també denuncien un empitjorament en general de les seves condicions laborals. S'han reunit unes 200 o 300 persones a la plaça Sant Jaume i el Pau Solsona, que és delegat sindical de la CGT en el Consorci, ens ha explicat tant el calendari que faran a partir d'ara d'aturades com, sobretot, les seves reivindicacions.
Bueno, avui hem arribat com a un punt límit. Comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
Clar, som a les portes de la selectivitat, Òscar. No sé això com s'ho han pres els usuaris i també hi ha molta gent que hi va cada dia a les biblioteques.
Efectivament, nosaltres hem aprofitat un moment del recorregut de la concentració pel centre de Barcelona per desviar-nos cap a una biblioteca en concret, la Biblioteca Gòtic Andreu Nin, que està a la plaça del Teatre, és a dir, a la Rambla de Barcelona. Aquí no ens hem trobat ningú al local, tampoc cap mena de piquet informatiu, i tan sols hem trobat un usuari que no seria dels més afectats per la proximitat de la selectivitat, sinó que era el Rafel, un usuari ja més gran, diguéssim, però que entén perfectament les reivindicacions del col·lectiu.
Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, pues... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que que els insulten i t'estan fart.
Hem de dir també que la biblioteca, encara que estigués tancada, reivindicava. Hi havia uns folis a la porta que deia, per exemple, els trilers de la Rambla són el CBB, és a dir, el Consorci, o les rates de biblioteca són els despatxos. O sigui que fins i tot en absència de les bibliotecàries, doncs feien sentir la seva veu. Demà hi ha una vaga d'escoles bressol, dijous una concentració de la plantilla municipal, perquè aquesta concentració d'avui també englobava personal de serveis socials i de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, i alerta perquè el 5 de juny hi ha una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
Doncs uns temps, sens dubtes, marcats per la convulsió social, per les reivindicacions laborals a diferents àmbits, com ara tu bé apuntaves. Gràcies, Òscar, bon dia.
Adéu, bon dia.
I n'hi afegim un més. És el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans que convoca per avui una jornada de vaga a universitats i instituts en defensa de l'educació pública i en suport de les demandes dels docents. A Barcelona, ho sentim de fons. Des de fa uns minuts es fa una manifestació que ha sortit de plaça Universitat, però té un seguiment en principi molt baix, comprovem-ho, i tenim una unitat mòbil amb en Toni Fortesa i l'assistència tècnica del Dani Batxiller. Toni, bon dia.
Bon dia.
On sou ara?
Doncs mira, ara mateix estem baixant la Via Laietana. Hi ha, com dèiem, com apuntades potser molt baix, un centenar llarg d'estudiants que reclamen, això sí, durant tota l'estona aquesta manifestació que ha sortit de la plaça Universitat, reclamen millores del sistema educatiu. La Candela és una de les portaveus del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i explica per què era important fer vaga avui.
Sortim al carrer per tenir com el principal objectiu, que és trencar la normalitat a les aules el màxim de dies possibles, perquè així ens vehiculem també amb les vagues docents per tal de fer com el màxim de dies de que les alumnes no vagin a classe, que les docents no puguin fer classe i que per tant es trenqui com aquesta normalitat.
Són crits i eslògans, com veiem, en favor de l'escola en català, a favor de les mobilitzacions dels docents. La Tània Ros, per exemple, és portaveu del CPEC i demana que la conselleria escolti les reivindicacions del col·lectiu docent.
Que escolti les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres la subscrivim. Nosaltres vivim una pública infrafinançada, en unes condicions lamentables.
Són crits també contra la presència policial, contra el pla pilot del PSC, recordem aquell pla pilot per portar Mossos als centres educatius, i també crits per fer una crida a la manifestació unitària de demà.
Molt bé, gràcies, Toni Fortesa. Bon dia.
Bon dia.
I sobre justament aquest conflicte obert entre govern i sindicats d'educació, es tornaran a trobar aquesta tarda en una reunió que pot ser clau per arribar a un acord i acabar, per tant, amb les protestes, perquè demà torna a haver-hi una jornada de vaga unitària. Serà la cinquena trobada, la d'aquesta tarda, i arriba, doncs això que dèiem, el dia abans, que reprenguin les aturades, amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny aquí a Catalunya. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. La reunió de divendres va acabar amb les posicions encara molt allunyades pel que fa a la millora de sous, que aquest és el primer i principal escull que estan abordant, mentre que el departament les condiciona a complements salarials i a assumir més tasques. Els sindicats diuen que ha de ser una millora de sou per tothom i amenaçant amb abandonar la negociació si el departament no avança avui en aquesta direcció. A l'espera de veure quina és la proposta que pot portar el departament aquesta tarda, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies, i avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més pel curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors, i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar el capítol de les retribucions, ells prioritzarien la recuperació dels estadis.
Dos minuts, dos quarts de dues del migdia. Han començat les declaracions en el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp. Ho fa 15 anys després del gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia en aquest conglomerat, no?
Sí, per exemple, l'interventor municipal, Baldomer Rovira, que ha encetat aquestes declaracions en aquesta vista oral, explicant l'informe on va acreditar les irregularitats en la contractació i també la facturació dels principals encausats.
Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada, normativa, en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no s'acabaran de realitzar parte o totalmente, no?
La causa fa referència, recordem, en gran part a factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros que el Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament. A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez.
I la causa, Manel, arriba als jutjats tard, són 15 anys, i a més, hi ha hagut alguns pactes entre els investigats. Eh?
Sí, exacte, és el cas de Josep Prat, director d'Innova i de exdirector també del CatSalut i de l'arquitecte Batesteza, que ens referíem abans, que han acceptat els delictes de falsedat, prevaricació i malversació, però encara no han transcendit més detalls d'aquest pacte amb Fiscalia. Això, segons explicava avui Aleida López, que és regidora de la CUP de Reus, que està fent d'acusació popular, evidencia la gravetat dels fets i que tenien raó en la denúncia.
Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus, recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran, que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
La fiscal demana, recordem, pels altres 6 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, un judici que avui s'ha suspès per la indisposició d'un membre del tribunal, però que s'allargarà fins al juliol. És l'única peça que ha arribat a l'audiència de moment, perquè la gran majoria de les que se'n van derivar s'han anat arxivant.
Hem arribat a dos quarts de dues i tenim novetats sobre el cas de l'Helena Jubany. El principal acusat, que és Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada, recordem-ho, des del terrat del bloc on vivia aquest sospitós a Sabadell. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ho ha avançat la periodista Anna Ponsí i ho hem confirmat a 3Cat Info de fonts jurídiques. Quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa, la seva defensa ha demanat una ampliació de termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany. És una prova clau i que l'implica. L'advocat de Santi Laiglesia alega que necessiten més temps per analitzar els detalls dels més de 4.400 folis que té la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat. El cas es va reobrir fa 6 anys i volen fer una pericial a les Illes Canàries, en uns laboratoris d'allà.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
I Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat el 2024, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Quim.
El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat per carta que deixa de moment el càrrec de vicepresident però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. El primogènit de Mango el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, durant una excursió familiar, no va ser accidental. Jonathan Andic va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge Martorell que li van posar una fiança d'un milió d'euros. En un comunicat intern, el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, ha donat suport a Jonathan Andic i li ha traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
Catalunya al dia.
Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Això ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. Mar Riera.
Catalunya serà penalitzada per segon any consecutiu amb menys aportació econòmica per part de l'Estat per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3Cat Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials.
Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van dos años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit aquestes xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
Segons l'informe dels directors de serveis socials, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
Entesos, gràcies, Mar Riera. Bon dia.
Bon dia.
I els alcaldes de Cunit i Cubelles han reclamat avui tenir un centre d'atenció primària cada un i no haver de seguir compartint la mateixa àrea bàsica de salut. Cada un dels municipis té gairebé 20.000 habitants i la població no para de créixer cada any. El fet d'haver-hi una única àrea bàsica de salut fa que, per exemple, els caps de setmana només estigui obert al cap de Cubelles. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què en diuen l'alcaldessa de Cubelles i l'alcalde de Cunit?
Bàsicament que estan molt amoïnats per aquest tema, que la població se'ls queixa molt i que temen que la situació col·lapsi aviat. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles, descriu la situació.
A vegades, pues, tens que anar a Cunit, has d'anar a Cubelles i sobretot pels mateixos professionals. Llavors, amb el tema de la pediatria, també és molt deficitària. I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants i a l'estiu també arribem 40-50.000. I aquestes persones s'han d'atendre aquí.
Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos caps separats en lloc d'un.
Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindríem més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que els posen en un dels dos municipis. Això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no? I després també tenir servei al cap de setmana de 8 a 8 és una cosa que ens demana molt la ciutadania. Si no, la gent de Cunit s'ha de desplaçar o aquí o a partir de les 8 del vespre s'han de desplaçar als hospitals de Sant Antoni i de Camils, de Vilanova i de Ribes.
D'aquí a pocs dies enviaran una carta conjunta al Departament de Salut perquè ho facin abans que, com diuen, sigui massa tard.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues altres informacions de l'àmbit de la salut, com ara que l'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, ha creat un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos, o sigui, ara són 2 anys, passaria 6 mesos, el diagnòstic de la fibrosi pulmonar. És una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I, per tant, què implica que es pugui diagnosticar abans?
Doncs que millora el pronòstic de la malaltia, segons un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'ICS i l'Iribell. També mostra que els pacients derivats per aquest sistema més ràpid arriben a l'hospital amb més bona capacitat pulmonar, de prop del 90% davant del 76% dels pacients que segueixen el circuit habitual. La neumòloga de Bellvitge, Guadalupe Bermudo, explica en què consisteix aquest nou model que ja funciona a la regió metropolitana Sud.
No és només que s'hagi creat un circuit ràpid, sinó que tres peces clau funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència lliure de trasplantament és un 14% superior entre els pacients que han estat diagnosticats a través d'aquesta via ràpida. La fibrosi pulmonar és una malaltia minoritària que provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. Els primers símptomes, com la falta d'aire o la tos seca persistent, sovint es confonen amb altres patologies respiratòries, fet que en retarda la detecció.
I el Departament de Salut vol incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. És una de les principals causes de disminució visual en la infància, però si se'n fa el tractament a temps es pot revertir. De moment han començat un pla pilot a la població de Salt, al Gironès. En Fèlix Martín ha anat fins a l'ambulatori del poble.
Hola, bon dia. Sí, és que a Salt fan de laboratori de proves i aquí durant un mes han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que depenen d'aquesta àrea bàsica de salut. L'ull gandul afecta entre un 2 i un 5% de la mainada, però en la majoria de casos es detecta quan la criatura té 5 o 6 anys i ja té, sovint, algun problema de visió. Ara ho miren des de ben petits, ha explicat Belén Pérez, adjunta a la direcció de l'àrea bàsica de salut de Salt.
És el típic que veiem, no?, que porten un parche a l'ull o podria portar unes ulleres, depèn una mica, però sí que s'ha demostrat que com més aviat comencé a fer aquest tractament, la visió doncs, es veurà més beneficiada del tractament. Si ho fem a edats més madures, a partir de 5-6 anys, l'eficiència del tractament no és tan alta.
Per fer la prova es fa servir un aparell que pot semblar una màquina de fotografia amb impressió instantània. Per l'objectiu hi apareix el dibuix d'un gat que fa soroll i això, doncs, centra l'interès i la mirada del petit. La màquina registra el funcionament de cada ull i si es detecta res d'estrany es deriva a l'oftalmòleg pediàtric.
I què diuen els pares de tot això?
Doncs, evidentment, estan contents. N'escoltem dos. La Xan és pare d'una nena de 15 mesos i la Fara, mare d'una altra nena que ara té un any i mig. Diu que no ha estat gens complicat.
No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament. I és ràpid.
És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes.
Quan hi hagi els resultats a Salt, avaluaran la seva aplicació al conjunt del país per integrar-lo al programa de revisió dels 15 mesos.
Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Aqualim al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. És un incident que ha passat en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet una reacció. S'ha generat un núvol tòxic, però que no ha afectat la població. Anem, doncs, cap al polígon de Bufalvent a Manresa. Natia Dell, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I quina és la situació ara mateix aquí en aquest polígon?
La situació està controlada. Tot i la por que hi havia amb el vent, tot apunta que no es faran passes enrere. De fet, el dispositiu va a menys. Ricard Acosta, sotsinspector dels bombers i cap de l'operatiu.
Que la cosa ha anat a millor, de la situació que teníem a les un quart, dos quarts de vuit que hem arribat aquí, a la situació que tenim actualment, és molt més favorable. No veiem perquè s'hagi de girar un altre cop la situació.
L'Abdurman treballa a l'empresa afectada, a Aqualim, on es fa pastilles de clor per piscines.
Salia humos atrás y los hemos intentado apagar. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
Aquest matí s'ha confinat la part sud del polígon. No han donat xifres. Els centres educatius de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, per si de cas, no han deixat sortir els alumnes al pati, tal com ha explicat Agnès Centelles, responsable de Protecció Civil de la Catalunya Central.
No hem rebut cap trucada al 112 de persones amb molèsties. I sí dir que els respectius alcaldes de Castellgalí i Sant Vicenç han fet el confinament de centres educatius i llars d'infants molt preventivament.
El SEM ha atès en total 9 persones del polígon, totes amb estat lleu. Dijous vindrà personal de Seguretat Industrial a fer una inspecció a l'empresa que fa 15 dies ja va tenir un altre ensurt químic.
Catalunya al dia.
3 minuts i 3 quarts de dues. Arriba el bon temps i es dispara també l'activitat al medi natural i també els rescats dels bombers. Només el cap de setmana passat n'hi va haver més d'una vintena. Avui, a l'Alt Urgell, s'està fent una jornada per conscienciar sobre la seguretat a la muntanya. S'està fent a Alàs i allà hi tenim en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I també serveix per provar com es fan aquests rescats de muntanya, no?
Sí, mira, per exemple, hem pogut pujar a un helicòpter per veure com es pot trobar un boletaire perdut al bosc. Ho han fet amb un radar RecoSAR, que és un aparell que detecta uns reflectors que hi ha moltes peces de roba. L'helicòpter ha anat sobrevolant una zona on no hi podia haver aquesta persona fins que hem sentit el so del radar en una zona concreta, que vol dir que hem passat per damunt seu. Després s'ha quedat doncs volant per aquella zona, focalitzant el radar fins a trobar el punt exacte on es trobava. És un sistema que triga 6 minuts a escanejar un quilòmetre quadrat i, per tant, és útil per buscar una persona perduda o accidentada en una àrea gran si no se sap on és. Ens ho deia el Pere Planagumà, que és sergent del GRAE a la base d'Olot.
Doncs aquesta eina ens permet de ser més eficients a l'hivern, quan tenim una allau de grans dimensions. I llavors també ens obre un altre ventall, que és recerques en grans àrees, que ja no té per què ser a l'hivern, perquè moltes vegades ens trobem a això, a recerques a volataires, a espais de, diguem-ne, de Pirineu i de més, amb gent que pot portar aquest tipus de pastilla posada a la roba i ens és fàcil de localitzar.
Fa 2 anys que els bombers tenen aquest sistema aeri, per ara només l'han utilitzat en simulacres i exercicis com els d'avui, però creuen que té molt potencial, sobretot ara a l'estiu, per exemple, com ho sentíem amb volataires o amb senderistes que es puguin perdre. Complementa més altres sistemes com la geolocalització per mòbil del 112, el RECO manual, que s'utilitza sobretot als allaus a l'hivern, o també als gossos de recerca.
Podem parlar a aquesta hora amb l'Oriol Vilalta, ell és sotsinspector dels GRAE, que és aquest grup d'actuacions especials dels bombers. Senyor Vilalta, bon dia.
Bon dia.
Ho hem comentat altres vegades, cada vegada hi ha més rescats de muntanya, els bombers cada vegada tenen més feina. Vostès segur que també tenen aquesta sensació. Per què creu que passa?
Bé, la veritat és que pensem doncs, que els hàbits de la gent, de la societat, han canviat, sobretot després del Covid. Es dona molt més valor a tot el que és la vinculació amb el medi natural i també, evidentment, si mirem 10, 15 anys enrere o 20 anys enrere, doncs l'oci de la societat ha canviat, no? Al final, si hi ha més gent a la muntanya, els rescats, que vol dir que alguna persona ha tingut alguna lesió en el medi natural i que no es pot treure amb una ambulància convencional, doncs ens toca intervenir a vegades. La gran majoria doncs, són excursionistes amb un dia de bon temps que han tingut una patologia menor, una lesió que no li compromet la vida.
No sé si vostès farien alguna recomanació, farien alguna demanda per evitar, si no evitar, perquè tots no es poden evitar, però sí reduir aquests rescats que vostès han de fer.
Nosaltres el que volem explicar també és que una renúncia, saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
Fa uns mesos, quan ja va començar a escalar aquest nombre de rescats de muntanya, es va posar sobre la taula que farien pagar en alguns casos, en casos en què fos realment una negligència, per exemple, de fer servir un equipament no adequat, i haurien de pagar el rescat la persona que havia de ser rescatada. No sé com està això, s'han trobat en molts casos així o no?
Això ja fa bastants anys, que és una llei de taxes que es va aprovar a nivell del Parlament. Nosaltres, al final, és un servei públic que donem i evidentment, doncs, totes aquestes normatives i les lleis que hi ha, doncs, les seguim. I que la taxa és com un rescabalament per un mal ús dels serveis públics. I això és important, no només per nosaltres, sinó per tots els serveis públics. I doncs, que els usuaris, la ciutadania, que al final és a qui servim, doncs, que tingui la consciència de que són recursos compartits i que si els necessiten doncs, els tirem endavant, però que no se'n faci un mal ús.
I l'última, senyor Vilalta, ara que ve el bon temps, ara que ve l'estiu ja, hi ha més o menys rescats de muntanya?
Els rescats solen anar vinculats al bon temps. És a dir, un dia que comença amb molt mal temps, de bones hores del dematí, el nombre total de rescats normalment és baix. Per tant, ve el bon temps, ve una època molt bona també a nivell de festius, de vacances, i és l'època més important que tenim, no? Des d'ara mateix fins a finals d'estiu, si el temps acompanya, doncs, evidentment, les activitats al medi natural, que són tan bones a nivell de salut mental com a nivell de salut física, comporten aquesta derivada doncs, que hi ha més activitat també en el nostre grup d'actuació.
Molt bé, doncs senyor Oriol Vilalta, sots inspector dels GRAE, del grup d'actuacions especials dels bombers. Esperem pel bé de tots que tinguin un estiu prou tranquil. Gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ara us parlem de Tremp, que tindrà un nou centre de gestió de residus que donarà servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. És una infraestructura que permetrà fer el pretractament de les escombraries abans que arribin a l'abocador, que ja existeix i que és clau per adaptar-se a la normativa europea que obligarà a reduir dràsticament els residus enterrats. Des de Tremp, Pau Rovira, bon dia. És un projecte
bon dia,
que...
Estel. Exacte. Actualment, el dipòsit controlat de Fígols acumula més de 35 metres d'alçada de residus. El vas està pràcticament ple i es calcula que només li queden uns 2 anys de vida útil abans d'obrir-ne un de nou. Actualment s'enterren el 60% dels residus municipals, però la normativa europea fixa que l'any 2035 només se'n podran enterrar el 10%. Per això, el director de l'abocador, Germán Palacín, avisa que han de passar dues coses.
La primera és que, des d'un punt de vista del tractament que fem tots els ciutadans, hem de ser més conscients, hem de separar els residus per tal que en origen doncs, ja estiguin separats, però és que a més d'aquell que arribin aquí, el que obliga també aquesta llei 7/22 és que abans d'abocar-la, vale, d'aquest 10% teòric, ha de passar per el que se'n diu una planta de pretractament, on tot el residu que arribi abans de ser abocat en aquí ha de passar per una tria manual semiautomàtica.
I aquesta nova planta tractarà fins a 13.000 tones anuals d'escombraries que no reciclen selectivament. El projecte, que té una inversió global de 14 milions d'euros, també inclou l'ampliació de la planta de compostatge i actuacions urgents de manteniment. Al territori, però, es continua reclamant alguna compensació pel fet que el Pallars Jussà assumeixi el tractament dels residus de 4 comarques pirinenques.
I ara sí, us parlem d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Lloret de Mar, d'un cicle de teatre social per dones. Aquest mes de maig s'està fent una prova pilot. Hem pogut anar fins a la comarca de la Selva. La Laia Claret ens explica com funciona i amb quins objectius es fa.
Cada dimecres de 7 a 9 del vespre una desena de dones es troben al teatre. Són lloretenques, algunes del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
Preparades?
Sí.
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 Tenen edats i procedències diverses i s'han conegut aquí. Una d'aquestes dones és Eva Milla.
Perquè jo soc una dona lluitadora i sempre he lluitat tota la meva vida. Un passat que he tingut molt malament i això me fa créixer com a persona i com a dona.
Vale. Fem el sap. Sap.
Sap.
Sap.
Es tracta d'uns tallers que van més enllà dels assajos per fer una obra de teatre, com especifica Maria Masoliver.
És fer uns exercicis i sobretot que no et tallin. Que no et faci vergonya fer allò. Si et diuen salta així, fes un gest estrany, fem un massatge a la teva companya. Ara amb l'altra teva companya, que no la coneixes absolutament de res, perquè ens hem conegut la majoria aquí. Que sembla que els coneguis de tota la vida. Això, aquest feedback m'agrada molt.
Una estona de compartir de gaudi. Sentim Marga Mena.
Totes som iguals. Totes som iguals, totes hem patit coses. I no sé, és aquesta sensació que me fa de llibertat. De llibertat.
Marga Mena, és a dir... Jo puc dir, t'estimo, si et faig així, que mana.
Les professores que imparteixen les classes són d'Enraona Teatre, una companyia i escola de teatre fundada per Joan Lluís Bozzo amb la intenció d'utilitzar el teatre com a eina social, terapèutica i educativa. Són Gemma Julià i Míriam Mas i remarquen com és el grup de Lloret.
N'hi ha que sí, que ja han tingut aquest espai, no? I n'hi ha d'altres que potser un espai d'aquest tipus lúdic i amb aquesta confiança i aquest treball... És la primera vegada. Hi ha molt entusiasme i moltes ganes de compartir.
No?
I agraïment.
Sí.
I després això també és molt bonic quan hi ha perfils diferents, la capacitat d'integrar del grup, no?
Aquest projecte s'ha dut a terme en diversos punts de Catalunya. L'Isi Campos Álvarez, tècnica d'Igualtat, especifica amb quina intenció s'ha proposat fer-lo aquí.
Et pot aportar un espai de seguretat, et pot aportar un espai de confiança. Al final et pot aportar compartir i crear un espai segur per donar-te i per expressar-te des del teatre.
És una prova pilot, però una de les opcions és que continuï el curs que ve. Per l'Eva, el teatre és divertit. Treballar els personatges i ajudar-se les unes a les altres.
Fer teatre és molt divertit per treballar els personatges. A mi m'agrada. Estàs en un moment de teva vida molt malament, això te va ajudar molt, psicològicament. Que això és una lluita. I entre nosaltres ens ajudem molt.
I la saturació d'imatges i la falta d'idees a la societat actual centra la nova exposició del Museu Can Framis de Barcelona, que inaugura avui. És una mostra de Lua Coderc.
Lua Coderc, 44 anys, nascuda al Perú, és una artista visual resident a Barcelona que combina l'escultura, la instal·lació, la performance i el vídeo. La seva obra explora els mecanismes de la comunicació, la construcció de relats i la dimensió poètica dels objectes quotidians. Ha exposat en centres de referència com l'AMBACBA o la Fundació Joan Miró i s'ha consolidat com una de les veus més singulars de l'art contemporani actual.
I que ha guanyat el Premi Arco Antoni Vilacasas l'any passat, Montse Mas.
Bon dia. Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coder que aquest moment de llum excessiva i sobreexposició visual que no sempre té sentit. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
Per combatre aquesta ceguesa actual, l'artista recorre a la pintura renaixentista i a la fantasia, com en la peça central, el vídeo titulat Branca, que dedica a les futures generacions.
Jo parteixo d'una reinterpretació lliure d'un detall d'una pintura renaixentista en el que la santa apareix amb una branquilló a la mà del que surten dos ulls nous. Ha perdut la vista i li acaben de brotar uns ulls nous, no?
Aquesta exposició es pot visitar des de demà mateix i fins a mitjans d'octubre.
Esports.
Sis minuts i les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a aquesta hora per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Udel Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
A hores d'ara es fa la presentació de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol, on s'espera que desveli bona part de les línies mestres del futur més immediat del club blanc i blau.
Una conferència de premsa que ha començat a l'una del migdia i on Monchi, d'entrada, ja ha aclarit qui serà l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Marxem cap a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, Eudald. Sí, màxima expectació. Sala plena de gom a gom. L'auditori segura pel Palomares per seguir la roda de premsa de Monchi, on la pregunta del milió, el que tothom esperava, qui serà l'entrenador? Doncs vaja, confiança absoluta, ratificat Manolo González.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
Una gran acollida s'ha vist aclaparat per una gran acollida per part de tothom aquests dies, on l'afició li ha mostrat de seguida la seva estima. Vol un Espanyol sòlid i ambiciós de cara al futur. Sobre si en aquest mercat es gastaran molt o pocs diners, ha dit literalment que els diners no et garanteixen l'èxit, que ell vol crear estructures sòlides i necessàries per poder potenciar l'Espanyol.
Molt bé, gràcies, Sergi. Bon dia.
Bon dia.
A la Lliga Femenina de Futbol avui es disputen diversos partits de la penúltima jornada del campionat, un dels quals en presència del Badalona.
Un Badalona que rebrà a partir de les 7 el Reial Madrid al Municipal de Palamós. Sentim el tècnic de les badalonines, Marc Ballester.
Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
Demà jugarà el Barça-Reial Societat i el Deportivo de la Coruña Espanyol. A la prèvia del Barça-Reial Societat, precisament, li han tornat a preguntar al tècnic Pere Romeu sobre el futur de la capitana Alexia Putellas.
És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
En bàsquet aquest vespre a les 8 s'han de jugar els 20 minuts que queden pendents del partit de l'ACB Joventut Unicaja, suspès en el seu moment.
És un partit que correspon a la 29a jornada i que va ser suspès en el seu dia a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà avui a la segona part amb un 53-33 al marcador, 20 punts de diferència favorable als verd i negres. La penya ja està classificada pels play-offs, vol acabar de la manera millor possible aquesta fase regular, tal com explica l'alè Adam Hanga.
Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el play-off, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre, i participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a actual campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. I mentrestant, pel que fa al Barça de bàsquet, avui està previst que el president electe Joan Laporta es reuneixi amb el tècnic Xavi Pascual per intentar convèncer el que segueixi la temporada que ve. Pascual ha rebut una oferta molt important per dirigir la temporada que ve al Dubai.
En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, dos d'ells en presència d'equips de la demarcació de Barcelona.
Són el Barça-Noia i l'Igualada Voltregà. Tots dos començaran a dos quarts de nou del Barça-Noia. En parla primer el tècnic blaugrana Ricard Ares.
Sí, tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant.
I del partit Igualada-Voltregà en parla l'igualadí Marc Carol.
La pressió sí que hi és, però sí que és veritat que quan et poses els patins i entres a la pista, doncs aquesta pressió es va dissipant una mica. Però, bueno, sobretot a recolzar-se amb el caliu de la gent i amb els companys uns dels altres.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Aquest cap de setmana l'Hospitalet de l'Infant celebrarà la primera edició de l'Hospi Jazz, que durant 3 dies programarà concerts i activitats dedicades principalment al jazz clàssic i al Dixieland. I tocaran bandes del panorama jazzístic català i espanyol i la majoria de concerts seran gratuïts. El festival es farà principalment a l'aire lliure, amb escenaris a la plaça Catalunya, la plaça de la Marina i les terrasses de diversos establiments locals que també serviran vermuts i sopars a música jazz. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dimarts.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.